Bon dia. Dissabte de tardor, dissabte d'octubre, un dissabte estrany pels qui ahir potser vau doncs, tenir aquest dia festiu. I un dissabte més segurament per totes aquelles persones que ahir doncs, no vau tenir aquest dia lliure. Si més no, torna a ser dissabte i com ja sabeu, doncs, els dies passen, però nosaltres aquí continuem. I ja ho sabeu, en aquest moment comença l'Entrevins i Fogons. Com us dèiem, continuem amb aquesta tardor que ens deixa doncs, dies de tot, dies de calor, de xafogor, també dies d'aquesta desafortunada pluja com la que hem viscut al llarg d'aquesta setmana. I avui, per començar aquest programa, el que vull fer és recitar-vos doncs, un poema. Es tracta, doncs, d'un poema d'en Miquel Martí Pol, i porta per títol Amb la tardor vindré. Aquest poema comença així. Amb la tardor vindré per la vora del riu, pels camps plens de boira i amb galls que matinegen, quan tot és llunyà del llit estant que apenes ens allibera del no-res un horitzó de pluja. Amb la tardor i amb els carrers deserts i el silenci a la nit i la certesa de saber-me recer com una barca vella en qualsevol port oblidat. L'estiu s'allarga molt i de tant de sol m'he colrat en excés. Tinc les mans matusseres i endurides de la pols dels camins i els ulls cansats de combatre la llum. Amb la tardor vindré i ens partirem de nou al pa de quietud a la mateixa taula. Jo hauré envellit i ploraré sovint i essent de nit passejaré en silenci pels carrers, pels jardins i per les cases antigues. Després d'aquesta benvinguda, toca presentar-vos els temes d'avui. Què tindrem en aquest programa d'aquest 13 d'octubre de 2018? Doncs parlarem de Verema. Parlarem de Verema amb els companys de la Conca 5.1, en l'Andre Romeu i en Xavi Ayala, que, com ja sabeu, ens porten la seva secció Diari d'un Sommelier. També tornarem a parlar de tècniques i també de consells per combatre doncs, el malbaratament alimentari del qual parlàvem també en l'anterior programa. I ho farem acompanyats de la dietista i nutricionista i ja col·laboradora habitual, la Cèlia Rodríguez. També el que farem és descobrir nous perfils gastronòmics. I també seguirem doncs, fent una ruta pel territori i també descobrint doncs, fires i festes d'aquest cap de setmana. Comencem! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh. I avui tornem a parlar del malbaratament alimentari. En aquest programa, en aquest Entrevins i Fogons d'avui, d'aquest dissabte, el que fem és compartir doncs, aquest problema amb la dietista i nutricionista Cèlia Rodríguez. Cèlia, bon dia.
Bon dia.
A veure, fa uns dies nosaltres en parlàvem, però volem ampliar una mica doncs, aquest tema perquè creiem doncs, que cal donar-li molta importància perquè el que estem fent encara doncs, no pot seguir així. Vull dir, l'altre dia dèiem doncs, que malbaratem uns 34...
Sí, entre 34 i 35 quilos més o menys.
L'any, no?
Sí.
I, clar, vull dir, jo crec que des d'aquí, des de l'Entrevins i Fogons, el que hem de fer també és, a part de parlar de l'alimentació saludable i tot, vull dir, de donar consells perquè la gent, doncs, s'animi a cuinar, més enllà d'això també és que la gent també s'animi a evitar aquest malbaratament, oi?
Exacte. Ja no només tan sols quan mengem, no? De servir una ració molt més adequada, el que farà és que si no fiquem aquests grans platerams no haguem de malbaratar i llançar aquest menjar que utilitzem. Com bé comentàveu en el darrer Entre vins i fogons, el fet de les dates de caducitat, d'ordenar per no haver-ho de llançar. I ja també veure el recipient que porten aquests aliments, no? Estaria molt bé, per exemple, ara que estan sorgint aquests supermercats a granel, que també pot ser una bona manera de comprar tan sols allò que que necessitem i no haver de comprar aquestes grans quantitats de menjar i així evitar que aquest se'ns caduqui.
Perquè és el que dius, no? Estem acostumats doncs, a anar a grans superfícies o a grans supermercats i a vegades doncs, això, no? Ja dius, vinga, doncs intento comprar la fruita ja amb la bossa que porto de casa, no? Però llavors anem a comprar alguna cosa de carn o alguna cosa de peix o alguna cosa de no sé què i acabes acumulant un munt de residus, de plàstic sobretot, perquè és el que... Bé, l'altre dia, de fet, mirant les xarxes, veia que uns havien publicat doncs, que en un dels supermercats hi havia fins i tot tota ceba tallada, vull dir que sobre, facilitaven,
molt més processat.
I et facilitaven la feina, però clar, en quin sentit et facilita la feina si a sobre encara estàs generant un munt de residus, vull dir que encara que no ho facis servir tu, tot allò s'ha de llançar i per tant es fa malbé també, vull dir que és un residu que no l'hem de generar, no?
I també hem d'evitar molt això del 2x1 o 3x2, perquè això ens anima a comprar molt més, que igual no seria necessari. A vegades anem a comprar doncs, un pot de llegum, bueno, va, 3x2, per exemple, en el cas dels llegums podem usar el més adequat perquè tenen una data de caducitat molt llarga, però a vegades amb la fruita o amb la carn, un 2x1 o tal, vigilem, perquè si no ho hem d'utilitzar, al final allò acabarà la brossa, per tant, aquesta oferta no ens ha servit de res, per tant, això també ho hem de tenir en compte.
Tu parlaves ara d'aquestes botigues, no? Que cada cop n'hi ha més, de la botiga Granel, no? D'això pots anar amb el teu recipient de vidre o altres i anar a buscar, doncs això, no? Normalment són, si no ho tinc mal entès, llegums, oi?
Llegum.
També fruits secs.
Fruits secs. I ara inclús ja comencen també a haver de pasta, arròs, moltes coses que ja podem anar a comprar, inclús la fruita, el fet de no haver de posar en cada cosa que comprem de fruita una bossa. O sigui, haver de cistelles, les bosses de paper, o les bosses que ara alguns ja portem, no?, a l'hora d'anar a comprar, però encara que portem la bossa nosaltres, seguim generant un munt de bossetes per ficar cada tipus de fruita, que crec que això és el que hauríem d'anar evitant a poc a poc.
Clar, i a vegades també sorprèn, no?, la gent que et veu fent, diu, què fas? Com és que no ho posis en bosses? No, és que clar, no vull ficar en bosses, vull dir, després també no n'he de fer res d'aquestes bosses, no?
Exacte.
I encara no ho hem doncs, associat gaire a aquesta nova manera d'evitar doncs, tot això, no?, tant residus com aquest malbaratament que deies.
De fet, els nostres padrins, per exemple, quan anaven a buscar la llet, no? La llet fresca, anaven al pastor, portaven sempre la seva botella de llet, o sigui, de vidre, on aquests li omplien, la tornaven cap a casa, la feien anar i tornaven a reomplir, no?, aquest tipus de llet, i cosa que ara tot el que són begudes venen envasades en brics, que a més, no sé si heu vist algun dels reportatges últimament esmentats també en televisió, de lo que costa, no?, desfer aquests plàstics, vull dir, que van al mar i ens estem carregant el planeta.
Clar, i a vegades també, com a persones que, bueno, no sé, des del meu punt de vista penso que tampoc no... ens costa molt, doncs, d'explicar-ho, no? Per exemple, als nens sí que cada cop més doncs, anem fent aquesta consciència, no?, aquests tallers a les escoles, no?, més enllà d'això, però igualment a casa potser... No, és que nosaltres no reciclem, no?, i a vegades doncs, això és un dels punts que jo crec que s'hauria d'evitar, oi?
Sí, i ja parlant de tot això també dels plàstics, no?, doncs ja anem també al tema del menjar, que jo crec que és una cosa molt, molt greu, perquè el que ens estan dient que hi ha xifres de que un de cada 8 persones al món pateixen gana i estem llançant un terç d'aquest menjar, vull dir, és que ens costa d'entendre com pot ser que una gent passi gana i nosaltres estiguem llançant 25 quilos de menjar a l'any, no? És una barbaritat. Jo crec que aquí podem fer moltes coses.
Cèlia, consells, no sé, receptes, què podem fer per evitar doncs, aquest, o per conscienciar doncs, d'aquest malbaratament alimentari que estem parlant avui aquí a l'Entremig i Fogons.
Jo, com l'altre dia, ja vau parlar una mica del tema aquest, del fet de planificar, d'anar a comprar sense gana, tal. Jo poder, com a dietista nutricionista, em centraré molt més en aspectes de menjar, de com reaprofitar aquests àpats, i espero donar-vos alguna idea perquè pugueu fer vosaltres a casa.
Em sembla molt bé. A veure, explica'ns quines receptes podem doncs, això, no? preparar ja avui mateix.
Per exemple, amb la del brou aquesta ja la vau comentar, però quan tenim verdures també que estan allò ja més potxes, el fet de la samfaina, no? Podem fer una samfaina amb una miqueta d'oli d'oliva, millor saltejada per no haver-la de ficar tan, potser per defecte de fàbrica, no? Que no tingui tantes quilocalories, però és una bona manera de reaprofitar-la. Inclús escaldar la verdura i congelar-la. Tenim com una por absoluta a congelar. No, perquè no queda bé, perquè tal. Totes les verdures ben congelades queden bé. Jo crec que l'única que no queda bé seria l'enciam, no? Tot el que és enciam, escarola o el cogombre, però la resta queden molt bé congelant.
La patata també?
La patata s'ha de ficar ben seca, vull dir, si està ben escorreguda i tal, i va amb una mica de suquet, et quedaria bé. Si no, és veritat que a vegades queda aquest punt una miqueta més terrós, però si va amb salsa no es nota.
Un consell que ens diu la Cèlia que ens anirà també molt bé, perquè, per exemple, doncs això, no? Un arròs que també n'hem fet molt, per exemple, doncs amb aquesta samfaina, també podem fer un altre plat. Per tant, ja de restes, de miques, que diem, ja en podem crear un altre.
I en quedem un altre.
Clar.
O per fer salses, inclús, no? Podem, a més, el bo que podem fer és agafar un pot de vidre d'aquests que ja hem reutilitzat d'algun altre, per exemple, un pot d'olives que l'hem gastat de pot de vidre. Agafem el pot de vidre reutilitzat i fiquem totes aquestes verdures. Si el pot està calent i nosaltres el que fem és girar-lo, deixar-lo boca avall amb la tapa al màrmol, la mateixa escalfor fa el buit. Per tant, allò ja se'ns mantindrà encara molt més. I podem utilitzar-lo per fer macarrons als nens, amb salses o coses així.
Una manera de fer rebost, també, no?
Exacte, de fer rebost. I no, per exemple, gent que tingui fruita o verdura en el camp, doncs és una manera molt bona de poder-la guardar, no? Per tenir-ne tot l'any.
Perquè estem molt acostumats, jo penso, a això, no només el tomàquet, per exemple, però, no sé, jo sabia de gent que guardava l'albergínia també, fet el buit i d'altres verdures que recordo, o inclús la ceba també amb vinagre, d'alguna, no em facis dir ara exactament com estava fet, però també era una manera de pues mira, per l'amanida o per fer una altra cosa, també una mena d'aperitiu, no?, per acompanyar amb unes olives, per exemple.
Exacte, encurtits, doncs, no?, sí, els típics encurtits.
Sí, seria una altra manera també doncs, de guardar. Seguim, Cèlia, si vols.
La pastanaga, per exemple, no?, quan ja comença a estar allà una mica potxa, que ens fa com a més cosa, a l'hora de ficar l'amanida, la podem rehidratar, o sigui, agafar un bol o un tàper que tinguem, omplir-lo d'aigua i deixar-les dins. Llavors es tornen a rehidratar, tornen a estar molt més dures. Això també pot ser un truquillo a l'hora de reutilitzar aquestes pastanagues.
Jo no sé, la gent que ens escolta ara en aquest moment, si està encara al·lucinant com jo, no? Perquè jo, per exemple, aquest truc no el sabia, jo no sabia que el podíem, doncs això, no? Si ho tornàvem a ficar amb aigua.
Sí, es rehidraten. Llavors pot ser una bona manera, o els plàtans, no? Que els plàtans sempre ens queixem, que estan tous, que se'ns oxiden. Un truquillo seria o tapar un paper de diari i ficar-los a la nevera, que quedin ben tapats, o si els tenim a fora, simplement guardar-los amb el manat i tapar-los el que seria la tija, amb una mica de plàstic, de film, tapar-los la tija i no es tornen negres, aquest típic cosa. O sigui, que ara tots si teniu plàtans i no voleu que se'ls facin malbé, tapeu-los amb una mica de diari, reutilitzat, o sigui, tornem a reutilitzar i els fiquem a la nevera.
Consells que ja ho veieu que són adaptables a cada casa, perquè realment tots aquests productes els tenim a casa i moltes vegades, malauradament, doncs acaben anant al cubell de les escombraries perquè no ens ho mengem, n'hem comprat massa, se'ns ha fet malbé, i això des d'aquí, des de l'Entremig i Fogons, és una de les coses que intentem doncs, que donar-vos doncs, això, no? Consells per evitar-ho.
Molt bé. Altres, per exemple, també és el fet de porcionar el menjar, no? A vegades, doncs anem al súper i comprem una gran bandeja de carn, no? O anem a alguna carnisseria i comprem una bona ració de carn. El millor és racionar-ho, fer petites racions i congelar-ho ja racionat. I ja no només amb la carn, sinó amb el peix o fins i tot amb el pa. Si nosaltres comprem una barra de pa, llesquem, agafem el que necessitem al llarg del dia i l'altre el congelem, el podrem utilitzar més d'una vegada.
Jo, Cèlia, no sé si ara tens... Bueno, segur que tens moltes propostes, però ara, per exemple, en el meu cas, no?, que cada dia m'emporto doncs, la carmanyola.
a vegades tens problemes perquè dius, ui, per exemple, a mi no m'agrada doncs, menjar el mateix sopar i el dinar. Quins trucs podríem fer servir per, encara que sigui guardar, no? O, bueno, jo el que faig és, em faig una ració i no vull dir, me faig per mi i ja està, i per aquell dinar, no? I ja està. Però clar, a vegades dius, ostres, que potser faria més sopar i m'ho menjaria un altre dia, no?
De fet, jo sempre a la consulta com a pregunta, no? I com tens temps, no?, de fer tantes coses, perquè a més tenim una vida activa, els nens van a l'extraescolar, o volem anar al gimnàs, o volem sortir a córrer, o caminar, o fent cervesa, és igual. Doncs la cosa és, a vegades, quan ens posem a cuinar, ens és igual fer 3 o 4 plats i congelar-los. O sigui, no passa res, podem congelar directament el tàper totalment preparat. Tant sigui amb salsa com que no, tenim com una por a congelar impressionant i queden tots els plats molt bons també congelats, però ben congelats.
Ara t'anava a dir, com... No, ben congelats i el descongelar, com hem de fer aquest procés de descongelació? No sé si es diu.
Sí, primer, quan nosaltres posem una cosa al congelador, el millor és etiquetar-lo per saber exactament el temps que porta. Per això jo dic, per exemple, si ens fem unes llenties, doncs et fas la ració per l'endemà al dinar i l'altra te la guardes. No ho facis mai per un dia només, perquè ja que ens hi posem, ens és igual fer per 3 o per 4 i ens ho congelem amb la data. A l'hora de descongelar, com me deies, sempre amb nevera, molt millor amb nevera, perquè quan fiquem al microones el que fem és que quedi aquest regust o aquesta olor a vegades com de ressec, sobretot la carn.
No quedi com a ressec, no?
Sí, però si nosaltres fem un bon descongelat i, per exemple, quan traiem la carn o el peix el deixem en una reixa, que vagi perdent l'aigua i no estigui en contacte amb el mateix aliment, encara es conserva molt millor.
Per tant, doncs un altre truc que personalment m'aplicaré, perquè sí que a vegades és el que dius, no? Per exemple, la carn sí que estem més acostumats doncs, a fer-ne una mica més, però per exemple, doncs, no sé, la pasta, no? Per exemple, o alguna altra cosa, que, o les llenties, jo per exemple, no sé si les congelaria, de fet, no ho he fet mai.
Pues, i clar, per d'allò personal, jo quan faig llenties faig l'olla sencera. A més, el que dèiem, doncs mira, a vegades que tenim 4 verdures que ja estan a punt de fer malbé, posem les llenties, totes les verdures que ja tinguem allò a punt de fer-se malbé, fem una bona olla, però fem racions de sobres i la congelem, que queda totalment perfecte.
Un bon fons de congelador que ara a l'hivern ens anirà perfecte. Cèlia, en tens més de trucs?
Bueno, a vegades amb això del descongelat, ara me n'ha sortit un així, que és quan fem un puré. A vegades ens fa por congelar un puré. Per què? Perquè quan surt queda com una aigua, una part espessa sota.
Sí, com a grumoll, no?
Queda com a grumoll, no passa res. Simplement el que hem d'intentar és tornar-ho a calentar amb un bon cas. Per què? Amb una bona cassola. Perquè el que ha d'arribar és a temperatura. A vegades amb el micro no arriba a temperatura suficient i llavors ens queda aquest, com a trencat aquest puré. Ens queda l'aigua dalt i tota la substancieta
com
queda
baix. Com a tallat,
baix.
No?
Com a tallat. Però no és que s'hagi fet dolent. Simplement si nosaltres ho posem en una cassola i ho deixem que agafi més temperatura, allò tornarà a quallar i ens quedarà un puré com el que teníem al principi.
Un altre truc que també m'aplico perquè tampoc no ho faig. Jo estic molt acostumada doncs, a això, no? A fer-me una ració per mi i que potser a vegades doncs, no ho fem bé. Jo que ho faig per no malgastar, però clar, si un altre dia tens un altre dinar, no cal que te'n facin un de nou.
Exacte.
No?
A vegades que ens fa peresa, no? I doncs, tirem d'algun que tinguem congelant. I no sé si saps una cosa que és molt curiosa, de fet ja, jo vaig buscar molta informació perquè ni ho sabia, el tema aquest del plàtan i la poma, no? El plàtan i la poma, quan estan juntament amb altres verdures, el que fa és que les fa madurar més ràpid tota la resta, les que té a la vora. I això és perquè tant el plàtan com la poma s'agreguen un gas que es diu etilè, que el que fa és madurar molt més ràpid aquesta fruita. Per tant, si nosaltres tenim fruita a la nevera, o així que diem, ai, doncs mira, està molt verda, ho podem deixar fora juntament amb plàtans i pomes i en 2 dies ho tindrem molt més madur. I al contrari, si no volem, ens agrada la fruita molt més verda i dura, doncs fiquem fora. Fora, exacte, ben lluny.
Cèlia, perquè la fruita a la nevera, una fruita fora de la nevera...
Què passa amb la nevera? Que es queda com si la... En stand-by, diem-ho així. No agafa aquell gust tan bo que té la fruita. Per què? Perquè quan està tan freda no ens deix que tinguem totes aquesta... O sigui, aquests sabors no, que ens dona organolèpticament no és tan bo. Per tant, la fruita, si no fa molta calor a casa, és millor tenir-la fora. A més, es queda més madura, té molt més gust i millor fora. Ara bé, si ens agrada fort, és el que he dit, això va a gustos. Si volem que es mantingui fort, ho haurem de deixar a la nevera.
això també són idees que va recollint, no? Perquè a vegades, doncs, és això, si ho deixes a fora o ho ajuntes amb altres, és que dura dos dies, no?
Jo el que faig és tenir dos bols simplement amb fruita i llavors per un cantó deixo les pomes i els plàtans i per l'altre ja deixo la resta de la fruita.
És una altra manera, doncs, de que no se'ns faci malbé. Cèlia, en tens més?
Bueno, és que jo crec que en podríem anar dient molts, no? Per exemple, un altre també és els tomàquets, si els posem boca avall, o sigui, amb la part verda de la tija cap avall, també es mantenen molt millor. I si els volguéssim, per exemple, congelar i que ens quedin bé, perquè el tomàquet també és un que, com té tanta aigua, no ens fa com a por congelar-lo, uh-huh. És treure-hi la pell i les llavors, i llavors es queda totalment perfecte.
O sigui, l'hauríem de tallar, no? O
l'escaldem una mica, l'escaldem, el pelem, i llavors tallat per la meitat que traiem les llavors i perfectament. I el de les llavors ens podria servir doncs, per sucar un pa amb tomàquet. Ho guardem en un bol i per no haver de llançar aquestes llavors ho guardaríem un potet per fer pa amb tomàquet.
Ja ho veieu que aquí a l'Entre Vins i Fogons parlem de moltes coses, però també intentem doncs, això, no? Aquests consells que realment ens van tan bé perquè la vida, vull dir, és això, no? Anem molt atrafegats i a vegades, ostres, qualsevol truc que també ens pot anar... Ens pot anar bé, oi?
Sí, o la pell aquesta, la llimona, no? A vegades la podem ficar amb infusions o inclús a vegades quan pelo la taronja o la llimona ho podem guardar i que es quedi sec, perquè allò després quan fem un pastís o quan fem una cosa així, aromàticament és boníssim.
I a part, ja no cal comprar-ho, perquè ja no a vegades també anem a fer això. Exacte. Aroma de no sé què i no cal que ho podem fer nosaltres, no?
És que inclús la mateixa pell de la taronja o de la llimona, el ser cítric i fer tanta olor, la podem ficar inclús al rentaplats. Que no ens faci aquella oloreta a vegades que no tan agradable, diem-ho així, doncs inclús quan fem un rentaplats tirar-hi una pell de llimona i llavors li quedarà molt més gust i l'àcid també ajudarà a perdre més la brutícia.
Ja ho veieu que aquí no pareu, eh? Tots els trucs ens serveixen a tots plegats. Si et sembla, Cèlia, esperem que la gent doncs, s'animi a utilitzar no, aquests trucs i sobretot a conscienciar-nos cada un de nosaltres, cada un dels nostres oients, a evitar aquest malbaratament alimentari que realment les xifres són espectaculars a nivell de dolent, no? Vull dir, que no pot ser que estiguem llançant per la borda, no? Per llançar-ho a tot arreu aquests 35 quilos d'aliments a l'any. Digue'm.
Jo crec que si resumíssim, no, al final és que intentem generar a l'hora d'anar a comprar els mínims residus possibles, a l'hora de menjar, racionar molt bé per no haver de malgastar aquest menjar i, per últim, reciclar, no? O, si no, inclús amb el rebuig podem fer compostatge. Però jo crec que són els tres passos, no? Tant abans com durant el menjar com després. És on hem d'estar conscients de no malgastar ni tant residus ni tant menjar, no?
I a part que també ens anirà molt bé per la butxaca, també.
Per la butxaca, està clar.
Cèlia, ens retrobem al proper programa.
Vale, perfecte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara, com us havíem explicat, els companys de la Conca 5.1 continuaran parlant sobre Verema a la seva secció, Diari d'un Sommelier.
Quina beguda tindrà set tota la vida? Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies? Enganxa més que l'heroïna.
Estem de Verema,
bueno,
eh?
Estem de Verema i la Verema té això. Té brindar, té riure, té el que té.
Tornem a una nova edició del Diari d'un Sommelier. Avui ja tornem a ser a l'estudi, avui un munt de gent també, però a l'estudi un altre cop. Gràcies al Gerard, que torna a estar a control de so, tècnic de so. Gràcies als Pluga FM Ràdio per acollir-nos i per deixar-nos liar aquí, com sempre, amb el Xavi i la del Mil. I avui agafem el filó del primer programa, com el Xavi ens va dir tant, i vam quedar tan clar que agafàvem
el filó. Del de fa un rato que he arribat ara. Ara he arribat a l'estudi. El primer programa era gravat, ha sigut el primer programa gravat des del cotxe, vinguem de Verema, del Penedès, i ara quedat, agafem
Xavi,
el filó i fem el segon ja aquí a estudi, estem aquí ja.
Estem aquí, el Ramon també s'ha quedat, el Ramon
se sent,
Ribas.
No? Se sent. El Ramon s'ha quedat perquè és un tio educat i ben parit, i ens ha donat a tastar una cosa que es diu grillat.
Sí,
i no
que
sé si
parlant,
és, no sé si és... N'hem parlat.
Sí, n'hem parlat.
No sé si
programa.
És... No sé, és que això és perquè facin... Han de sentir els dos seguits, saps? Això és com una sèrie, això és com una sèrie de Netflix, saps? Això és com Peaky Blinders, que no només pots mirar un capítol, has de mirar-ho tot.
A veure,
si no, merda.
Tenim tanta sort.
I grillat, no sé si és que hi ha alguna indirecta cap a algú o què. Què és això, el grillat?
No, el grillat és un reflex de la grilladura que té la gent, no? Tothom tenim un punt de bogeria i, bueno, vam voler que el vi tingués aquest reflex, no?
Brutal.
I també, bueno, també és una paraula molt relacionada amb la terra, els grills, eh?
I... Sí, els grills i els que estan bons.
I els que estan grillats, sí.
Pues és un trepat, però que no està grillat aquest trepat, eh? És un grillat, és un grillat serio, no està, és un trepat serio, perdó, no està grillat. 2016, 12 mesos en bota, fica aquí a l'ampolla, 12 mesos en bota, i diu, afruitat fresc de tros blau, despreocupat i una mica grillat. Perdoneu perquè no porto les ulleres i em costa llegir. Lo de blau, què vol dir, lo de blau?
Bé, lo de blau és una referència al raïm, a la blavor que fa
el trepat. Bueno, doncs pues és un superbon vi, no? Per així, sí, per començar la segona part del primer programa després de l'estiu.
Vale, gràcies, Ramon, per recuperar-nos en dos programes, i endavant amb la Verema, endavant amb tota la bona feina que esteu fent. I
super bona feina.
Super, super, ja ho sabeu, que ens agrada molt tot el que fan. Gràcies, Ramon, i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us deixo, però liau una miqueta.
Seguim.
Vale? Vinga, fins ara.
Tenim les dues trucades.
Tenim les dues trucades. I quines trucades
Xavi,
són aquestes?
Això no estava al cas, qui has portat dos?
És que no t'ho puc explicar tot, adéu Ramon. És que no t'ho puc explicar tot, perquè si t'ho explico tot no em fitxes més, ho fas tot tu sol, cabró.
Home, no, que ja saps que tens mà aquí.
Qui tenim aquí a l'altre costat de la línia? Hola?
Hola,
estan els dos alhora. Estan els dos alhora. Estan els dos alhora i són tan bones persones que no gosa parlar un darrere de l'altre. Llavors, un és en Pep Aguilar, un gran amic.
Hola.
I bon productor a la zona del Montsant, i l'altre és un tocallo, un veí de casa, el Tomàs, tio, el Tomàs és del meu poble.
Hola, bona tarda, Sam.
Jo m'agrada dir, el Tomàs Cusiner és del meu poble, llavors la gent m'he pren més en sèrio. Tomàs, jo crec que des que estic al món del vi dic que sóc del teu poble, tio, la gent me mira més en sèrio.
Tan sèrio semblo?
No, ara no ho sé, però a mi em mira més en sèrio. A mi em mira més en sèrio. Bueno, estem aquí per parlar una mica de la valoració de la collita 18, que penso que els dos esteu a peu de vinya, perquè no, encara...
Agafen raïm, agafen mostres.
Per això. Mostres un, i tu, Pep, què? Com que...
Plena faena.
El Pep ja està veremant, i el Tomàs encara mostres, però alguna finca és veremant, Tomàs?
No, veremant a tope, ja.
Veremant a tope, també.
Jo més a tope.
Bueno, aquest... Bueno, a tope sempre anem.
I com valoreu? Quina valoració feu de la Verema? Com està anant?
A més, sempre fos com aquesta.
Sí?
Sí, perquè penso que venim de 3 anys molt secs, no?
Exacte.
Molta sequera, ha plogut una mica inclús entre Verema, no?
Bueno, depèn de zones, aquí a la nostra zona...
Explica'ns tu, Tomàs, una mica.
Estic molt content, perquè la veritat és que presenta fantàstica. Hi ha filets, està guapa, està sana. La veritat és que, hòstia, després de 3 anys de sequera, gust de veure una altra vegada de raïm.
Però ens parles de costers, però de costers de la zona de l'Urgell, ens parles de les Garrigues, parles de la Conca...
Garrigues, Conca, la veritat que en general, tant per l'Urgell, el mateix, tot arreu.
Aquí esteu super
força, força de producció, bueno, un any normal, cap amunt, però feia anys que no teníem, per tant ja no és tan normal, quasi és excepcional.
Ja. I que, com veieu l'any que ve? Tota aquesta pluja que ha fet aquest any, això anirà bé per la propera collita? És a dir, que quan fa sequera, que el primer any és sequera, el segon any sequera, que va patint més la planta, la tercera ja és sequera, que inclús hi ha baixes, vosaltres sabeu que teniu vinyes velles, que hi ha baixes a lo que és la vinya, aquest any que ha plogut i que està tot molt millor i que està tot molt refrescat, això ja començarà a millorar també la collita l'any que ve, o què? Com ho veieu?
Bueno, nosaltres aquí també, com el Tomàs, estem molt contents perquè després de gairebé 3 anys de sequera hem perdut gairebé un any de pluja en 3 anys, perquè s'entengui una mica que el drama del tema, i en guanyem amb una situació més o menys normal. També en barem, estem amb les dates que normalment començàvem a baremar a partir del 12, 14, 15 de setembre, almenys aquí a la zona de Falset, i sí, molt contents, però ha de plogar més, perquè la capa freàtica encara no s'ha recuperat, és a dir, n'hi ha hagut prou per el cicle vegetatiu i tot això, però faria falta més pluja per arribar a una situació normalitzada. Però bé, supercontents.
Bueno, no sé, Leandre, si...
Consultes, més preguntes?
Però si ets tu, el director del programa, tio. No, m'ho fas fer tot a mi.
Estem aquí obrint més vins.
Estem aquí obrint un altre vi a Zalgana, que és aquest nou, no?
Sí.
Que fa Vivertus, aquesta garnatxa natural.
És el vi que ens han deixat, ens van deixar tot el programa anterior.
El de fa una estona.
Sí.
Tot i que sigui un
garnatxa natural, Xavi,
ja,
a la
però
conca.
Que sigui la conca, la garnatxa de la conca és de Prades, de la muntanya de Prades.
Sí, bueno, no n'hi ha gaire natural.
Les males llengües parlen. Bueno, el Tomàs també ens pot explicar
sí,
tot aquest
sí,
tema
de les muntanyes de Prades.
I tant.
Ope, garnatxes poques a la conca. Eh?
Ja, però on són? Estan a la muntanya de Prades, no?
Home, algunes n'hi ha, sí.
Algunes n'hi ha, sí.
Sí, moltes i... no, però garnatxes en aquesta zona... Com nosaltres en tenim 5 hectàrees i que conegi a prop de muntanya n'hi ha algunes, però no gaire cosa.
I aquest any heu decidit que com que tenim una mica més de producció i hi ha vingut molta més vivència, més bonança, perdó, a l'hora de la brema, heu decidit fer alguna cosa nova? Expliqueu-vos com estan els vostres projectes. Encara estem amb el que és, amb el Comunica, Pep, encara estem amb el Comunica, amb el Freestyle, amb la Pua... Estem amb això o estem amb alguna novetat? Expliqueu unes coses bones i
sí,
interessants.
Bueno, estem
exclusives.
Doncs, intentant...
Exclusiva.
Exclusives.
Fer punta al llapis i fins i tot cada any fer una mica millor les coses. L'any passat vam incorporar un vi nou, el vi del Mas,
sí,
que està funcionant molt bé,
sí.
Estem intentant perfilar-lo.
O sigui, un dia hem de portar aquí el Pep que hi presentarem el vi del Mas, perquè... Necessita parlar, però jo només, a mi només m'arriba a comunicar, tio, allí Can Jovany, eh? No m'envia. Només me volen per patir, los cabrons aquests.
Bueno,
el convidem al programa.
Nosaltres, per exemple, estem molt excitats perquè enguany començarem a elaborar garnatxa gris.
Garnatxa gris.
Hem sobreempaltat una hectàrea aquí a la finca i tenim molta trempera, amb moltes ganes de veure què ens donarà i segur que incorporarem en que ve un vi gris, de garnatxa gris, i incorporarem també la garnatxa gris amb el nostre vi blanc a la Pua i, bueno...
Serà garnatxa blanca, garnatxa roig, garnatxa blanca, garnatxa negra...
La garnatxa gris és de color rosa, totes. Aquest any que ve la Pua portarà totes les garnatxes, la negra, la peluda, la blanca i la grisa.
Mira què diu el Tomàs.
La grisa és de color rosa. És que de grisa n'hi ha dos clons, un que es posa més rosa, com el xarel·lo vermell, per exemple, i el clon que tenim nosaltres aquí a la finca... Se posa blavós, com si fos una garnatxa que s'hagués quedat a mig trencar el color, a mig verol, se queda així, se posa com blavosa, grisosa, i es queda aquí.
Per què ho preguntes, això, Tomàs?
No, perquè en tinc una al mig de la vinya, d'un macabeu que tinc, al fin carrer, quan tinc una de col que fa el raïm de color rosa, i vaig estar mirant i em va semblar que podia ser la garnatxa aquesta.
No faré cap millor. Gerard, tu que ets el que mani aquí els mandos, a partir d'ara tots els programes truquem a dos persones, tio, que és brutal. I tu, Tomàs, tu segueixes amb la mateixa línia de sempre, no? Qualitat, estructura, ben entesa, elegància...
Cada any aprendrem una mica més.
Sí, però fas alguna novetat?
Home, faig moltes coses, sempre...
No les proves internes, que les treguis cap enfora, les de dins sabem, els que tenim la sort de poder estar en aquest món i ser el veí del teu poble, que ens deixes tastar coses interessants.
Nosaltres millorar tot el que tenim, això és el nostre objectiu principal. De fet, projectes n'hi poden fer mil, i estudis moltíssims, i per coneixement, i per veure la pell, i per veure blancs amb pell, i per veure carnatges amb rapa, i per veure moltes proves diferents perquè els nostres vins evolucionin cap a on volem, diguem, no?
Uh-huh.
On sembla més bonic, no? el primer això, és aprendre cada any una mica més, és que n'hi ha més.
Bueno, pues re, jo penso que si no teniu res més que afegir, us heu aixecat molt aviat.
Jo vull afegir una cosa, ah, sí. Jo vull afegir una cosa.
Tothom vol afegir coses, diguis, diguis.
Endavant, endavant.
Jo crec que el Tomàs estarà d'acord amb mi. A mi, el meu soci, el Patri, o el meu soci, el Patri, i a mi, una vegada un padrí ens va dir una frase que ens va quedar gravada a foc, i crec que el Tomàs estarà totalment d'acord. I és que fer-hi és molt fàcil. Són 100 lliçons, una cada any.
Claro.
Ja m'agradaria.
Ja m'agradaria, diu. Bueno,
sí, que a continuar
per 100 anys més, igual que el programa, eh? Igual que aquest programa que està en auge, que està viu.
Aquesta temporada,
que està,
Xavi, està... portem dos programes que...
Està viu, però tot i està viu, està encapsulat a la puta web amb aquesta història del 2.0. Encara que es diu la Conca 5.1, és 2.0.
Sí, sí.
Perquè avui hem fet un programa...
Una abraçada molt grossa.
Vale, guapos, va, que segueixin. Adéu.
Xavi, abans els deixem amb ells, sí. Però abans d'acabar, una valoració del...
Sí, però jo abans que valorem el Gana, volia dir que avui m'ho he passat molt bé.
Sí,
perquè no era 13, està el cotxe. La meva, la Gemma, que també està aquí amb nosaltres, que és la que conduïa, ho pot certificar, encara que no digui res al micro. Diu que no vol dir. A partir d'ara podem gravar i tot. Podem fer tele, ràdio, tot a l'hora.
Com el de TV3, farem el programa al cotxe.
Amb els elaboradors. Doncs pues mira, presentem-lo a Netflix, que ens ho compren.
A veure.
Home, el Gana és un vi...
Gana, què t'ha semblat el Gana?
És un vi de garnatxa natural, és un vi molt lleuger, molt fresquet, amb una certa acidesa. És un vi interessant. És un vi interessant i té un nom bonic, que és la Gana, que és com la nostra gana que tenim sempre per aprendre.
Correcte.
I per entendre el món del vi, i sobretot sempre des de la visió de la Conca. Jo puc afegir? Ara també ens... Ara, no t'ho perdis. Venim d'una bodega i ara anem a una altra. Ara anem a Bodegues Torres, a la seu projecte de la costes de la zona de Costes del Segre, perdoneu, que és a Juneda, i anem a tastar el Purgatori.
Purgatori.
Aquest vi
molt bé.
Que per fi un gran celler del món del vi s'ha fixat en una zona tan petita. No equiparable a la Conca, perquè com la Conca no hi ha res, però sí com la de casa nostra, que és Costes.
Molt bé,
Gerard,
Xavi,
moltes gràcies.
Aquí, gràcies
tot.
A tots, fins la propera.
Bona tarda, bona nit, bon dia.
Adéu.
Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, entre vins i fogons.
Un tom per les xarxes, amb el suport de Vermuts Miró.
I avui obrim el perfil digital de la Bet Florença.
qui hi ha darrere d'aquest perfil digital?
Doncs jo soc la Bec Florença, soc d'Igualada i tinc 29 anys i vaig estudiar arquitectura i també pastisseria. Llavors el meu perfil digital bàsicament està format per continguts relacionats amb la gastronomia.
Bet, benvinguda aquí a l'Entre Vins i Fogons. Gràcies per deixar-nos fer aquesta trucada i sobretot doncs, preguntar-te més enllà, vull dir, l'arquitectura i la pastisseria són dues coses ben diferents, no? Vull dir, com es pot combinar aquestes dues vessants?
Doncs, a veure, sí que és veritat que són molt diferents. De fet, abans d'acabar la carrera d'arquitectura va ser quan vaig estudiar pastisseria, perquè quan acabava la carrera justament era una època doncs, que la crisi havia afectat molt el sector i com que m'agradava molt la pastisseria, doncs vaig voler estudiar-la també, no? Perquè no sabia mai cap on la vida m'acabaria portant. Les vaig combinant doncs, durant el meu dia a dia, clar, tampoc no són molt compatibles, no? Però jo faig la feina d'arquitecte i quan tinc temps doncs, faig tallers de cuina, publico receptes a Instagram, abans al blog, ara ja no tinc tant temps per publicar el blog, però les vaig combinant d'aquesta manera, aquestes dues aficions, diguem. Bé, una és més professió i l'altra més afició.
Perquè ara és el que t'anava a preguntar, no? Això era un blog, no? Sortia d'un blog, aquest perfil digital, aquest Tastarrutes.
Sí, és a dir, l'any 2011 vaig obrir el blog, a l'estiu del 2011. Però sí que és cert que llavors era una època que dins de la blogosfera, que en diguem, aquí a Catalunya hi va haver com un boom de blogs de cuina. I va ser una època molt bonica perquè tots interactuàvem molt, hi havia un munt de seguidors, va ser molt xulo. Però clar, mica en mica un blog demana molta feina i mica en mica doncs, tothom va anar relaxant el ritme i a mi em va passar el mateix. Doncs clar, entre estudis, feina, no sé què, doncs el blog va anar quedant una mica més abandonat. Va aparèixer Instagram, que l'Instagram és molt més ràpid, més visual i tant els que érem creadors de continguts com també els usuaris o lectors, vam anar migrant més cap a aquesta xarxa social.
Perquè Instagram, el que sempre diem, no? El que permet és aquest efecte visual, no? Aquestes fotografies, vull dir, cuidar una mica més el
correcte,
detall.
Sí, exacte. La gent ja, no els importa tant potser la recepta en si, que hi ha gent que sí, però com que quan entres a Instagram ho mires tot tan ràpid, no tothom està a mirar una recepta. Llavors, si cagueu en la foto d'un plat en concret o d'un producte o no, en el meu cas de vegades també parlo doncs, d'una possible excursió, per exemple, on es pot trobar un producte, doncs veuen la foto i es queden amb aquesta imatge. Però no, darrere d'aquesta fotografia no hi ha tota la feina que hi havia darrere del blog, que era fer una entrada, un article, explicant-ho tot. Llavors, per això també la gent ha anat migrant més cap a Instagram.
Era el blog el que et permetia era això, no? Vull dir, cuidar una mica més també el tema de la redacció, com que t'hi podies explayar una mica més, oi?
Sí, això sí. També és una llàstima que s'hagi perdut una mica això, tot i que intento també explicar-ho tot a Instagram. Posar una fotografia sense explicació no, penso que no té sentit. A darrere sempre hi ha d'haver una explicació, no? Perquè si no el contingut estaria buit d'una història i a darrere dels productes sempre hi ha una història bonica que val la pena de conèixer.
Clar, i és el que dius tu, no? Així també, a part de si ens quedem amb el producte, ja si fiquem aquest mostrar més, no? Ja veiem doncs, tota l'explicació, ja sigui més breu o més extensa, de la persona que també ho redacta, no? Vull dir, tant podem veure la història del productor, no? Com la ruta per fer, per anar-lo a veure, vull dir, això ja va a perfils digitals, no?
Exacte, sí, això depèn. La gràcia del Tastarrutes era que nom compost també entre la tasca dels estats productes i rutes doncs la idea era doncs, plantejar excursions o visites a productors, a pobles, a restaurants on poguessis tastar productes en concret.
I pel que fa a l'Instagram, això, vull dir, la freqüència amb la que sols publicar, quina és, Bet?
Doncs a veure, això va a època. mira, la veritat, al principi potser hi va haver una època que publicava i al principi no, al principi tots vam començar amb l'Instagram a veure provant una mica què és això i doncs com tothom no publicaves gaire. Sí que després hi va haver com un boom també que potser publicava cada dia. Ara no tinc temps de publicar cada dia tampoc. I llavors intento doncs un parell o tres de cops a la setmana. No és gaire,
perquè la gent també vagi... Clar, és una manera també de que els teus seguidors també puguin anar veient que encara hi ets, no? Això a vegades és el canvi de l'algoritme aquest famós que es va perdent i tot plegat.
Sí, et vas perdent i llavors això tampoc no pot ser. Jo també estic posada en altres projectes d'astronòmics de la comarca i aquí sí que amb altres perfils també potser publico cada dia. Però amb el meu personal doncs em costa més, perquè és això, la feina, el dia a dia, al final doncs són prioritats, no? I hi ha gent que li ha passat que l'Instagram durant una època ha sigut la seva prioritat, gent que intentava viure de la publicació a les xarxes socials i al final també se'n cansen, perquè és molt difícil guanyar-te la vida publicant a les xarxes socials.
Clar, ho parlàvem també amb una de les noies a qui havíem entrevistat i ens deia el mateix, no? Que és molt difícil doncs, aconseguir tantes visualitzacions, tant, no? D'aquest feedback amb els seguidors o les marques o d'altres, no?
És complicat, però això, que al final a mi el que m'interessa és, mira, el que publico que sigui de qualitat i tant me fa si tinc més likes o més seguidors o menys.
Perquè al cap i a la fi ho fem perquè ens agrada, no?
Correcte, exacte. I si parles d'un producte, doncs perquè aquell producte realment t'agrada, no perquè t'hagin encarregat que en parlis. Val, que a veure, també és lícit, eh? No dic pas que no ho sigui. Però,
clar, és una cosa que... molt més teva, no? Vull dir, no és perquè m'ho han dit que
personal.
Ho fes, sinó...
No, és un perfil totalment personal i llavors doncs, no ho faig per cap interès.
Perquè, Bet, sabem, fent una mica doncs, això, no? Fent el xafarder per les xarxes, que fas doncs, això, no? Que et dediques també una mica a la pastisseria. Quin és el pastís o la creació dolça que més t'ha agradat fer?
El pastís que més m'agrada fer... Ui, me n'agrada molt. Mira, a l'època de Pasqua faig moltes mones,
sí?
I la de Sara m'encanta. De fet, el pastís Sara és un dels meus preferits. Després, doncs, els tortells de Reis m'agraden molt, també. Que més, el pastís Sàcher també em queda superbo. A més, em faig un que... Bueno, és bastant... És una adaptació del que vaig aprendre a fer l'escola de pastisseria i queda superbo. I què més et diria jo? No sé, les coques de pasta de full estan, no em surten molt bones també. Amb pasta de full bona, eh?
Qui t'has fet?
Que em faig jo a casa.
Una feinada, doncs, perquè la pasta de full és realment bastant complexa de fer a casa.
Bueno, jo sempre dic el mateix, has de tenir temps per fer-la, no és molt complicada, eh? Però
has de tenir
tota una tarda per fer-la, vale? I anar-la deixant a la nevera, que reposi, anar-la estirant, fent els plecs que toquen, i així ja l'aconsegueixes. Eh? L'únic entrenament, si ha d'estar millorat a la nevera, doncs te'n vas a fer una altra feina. I ja està. I la veritat és que no té color entre la que pots comprar al supermercat, que tots la fem servir.
Sí, per anar de pressa, no?, que diem a vegades,
sí,
això de
les presses. Sí, jo també la faig servir, eh? És que sempre la faci.
I, Bet, les fotografies que podem veure al teu perfil, al perfil de Bet Florença, si algú et vol seguir, amb què les fas? Amb quin dispositiu utilitzes per fer les fotografies?
Doncs, mira, normalment utilitzo el mòbil. Fins fa poc també feia servir una càmera compacta i ara, des de fa arreu un meset o així, tenim una de reflex que anem fent proves i a veure, també faig servir fotografies fetes amb la càmera reflex.
I ja per acabar, Bet, qui t'has tetatès aquestes receptes que fas que podem trobar doncs, en aquest perfil, aquest sàcher, aquesta pasta de full, aquestes pastissos, Sara?
Bueno, primera que no només són receptes dolces, també en faig moltes de salades i les tasca molta gent, tant els de casa com la gent que ve als tallers que imparteixo. Faig tallers des de fa 4 anys a diferents pobles de la meva comarca i també a Santa Coloma, del Caral. I bé, doncs tota aquesta gent, bàsicament les receptes que faig actualment són per fer proves per poder fer després els tallers.
Bet,
ara no sé si
ho hem de dir per la ràdio o no, però, clar, Santa Coloma és part de la Conca de Barberà. Nosaltres
correcte.
També estem a la Conca de Barberà i, per tant, potser estaria bé doncs, que un dia ens veiéssim aquí físicament per trobar-nos i poder fer un d'aquests tallers, no? Estaria molt bé que fer-lo en directe
i poder-nos trobar també perquè la gent pugui també, a part de conèixer doncs, la feina que fas, sinó més enllà també aprendre una mica doncs, a entrar a la cuina, que des d'aquí és una de les coses que intentem que la gent doncs, tregui aquesta por, no? Sobretot la gent jove, que a vegades ens costa una mica més d'entrar a la cuina i de tastar i d'això, de descobrir què hi ha darrere dels fogons, no?
Correcte, sí. És que, a veure, la cuina, o cuinar, és un acte social, no? I, de fet, a mi als tallers m'agrada molt que la gent participi. I, tant que hi ha gent jove com gent gran, com si fins i tot venen homes, que ja costa que vinguin també, doncs els faig participar i bueno, està superbé. La gent s'ho passa molt als tallers de cuina. I és una manera, doncs, de passar una estona, d'aprendre coses noves. També hi ha gent que m'hi cansaven molt, però venen per divertir-se. I gent que no en sap tant i venen per aprendre, i escolta, tots hi tenen cabuda. I, doncs, jo sempre m'ho passo molt bé fent tallers de cuina.
Doncs estarem encantats de passar aquesta proposta, perquè a tots ens agrada, sobretot això, no?, aprendre i tastar i descobrir coses noves i poder doncs això, no, crear una mica la xarxa aquesta de la gastronomia d'aquí del territori, que també és una de les coses que reivindiquem des d'aquí.
Ben fet.
Bet, gràcies per deixar-nos doncs trucar-te i descobrir una mica més qui hi ha darrere d'aquest perfil digital, que podreu trobar amb el nom de Bet Florença, i si no el blog amb el nom de Tastar Rutes, si no m'equivoco, oi?
Exacte, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me trucat. Ha estat un plaer.
I ara la nostra community manager, la Marta Montserrat, ens analitza el perfil de la Bet Florença.
L'Instagram de la Bet Florença supera els 1.500 seguidors i ha arribat al mig miler de publicacions, la majoria sobre gastronomia. El que més m'agrada del seu perfil és que combina la bastant personal amb la professional. En cadascun dels viatges podem veure com ens ofereix els seus coneixements gastronòmics i, sense deixar de banda, també doncs, explicar-nos una mica més de la seva vida. I això és una bona manera d'atraure el públic. Tot i que es mostri la seva vida, sempre hi haurà alguna dada interessant en cada fotografia sobre gastronomia i això li dona un toc diferent, com per exemple parlar de pastissos d'aniversari, de batejos, de galetes, sense deixar de banda la crítica gastronòmica. Es fa un bon ús dels stories, ja que els separa per temàtiques diverses, per llocs, pastissos o tallers de cuina. Podem dir que combinar el que t'apassiona i poder aportar idees i receptes originals és el que més diferencia el perfil de la Bet. Si parlem de fotografia, el feed en general està cuidat estèticament amb fotografies que tenen bona qualitat i això també li dona un plus de professionalitat al perfil. Sap combinar diferents fotografies, tot i que les temàtiques siguin totalment diferents. Podem parlar d'un viatge a Noruega amb una fotografia de paisatge i combinar-lo amb un pati pic d'aquella zona, per exemple. Pel que fa a la interacció, les fotografies aconsegueixen prop més de 100 likes i els comentaris arriben a la vintena de mitjana. Ella interactua habitualment amb els seguidors, cosa que és positiva pel perfil i per generar més tràfic al feed i augmentar-ne els likes. En general, el que inspira el perfil és proximitat, alhora que també ens aporta dades interessants i idees als plats que atrauen l'interès de l'usuari. Per acabar, m'agradaria destacar un dels últims posts sobre la granola, un dels esmorzars que s'està posant de moda per les xarxes i la Bet la fa casolana. Estic segura que almenys intentaré copiar-la.
L'espai de xarxes socials de l'Entrevins i Fogons, amb el suport de Vermuts Miró.
I abans de tancar el programa d'avui, volem fer una mica de recorregut, com us dèiem, pel territori. Quines fires i festes gastronòmiques tenim per aquest dissabte i diumenge? Doncs continua la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra a Agramunt, a l'Urgell. Una fira ben dolça on podreu doncs, començar a pensar en les festes de Nadal i comprar i sobretot tastar torrons de luxe. També hi haurà tallers, food trucks, concerts, degustacions... Tot això ho trobareu a la Fira del Torró i Xocolata a la Pedra d'Agramunt, com us dèiem.
Això no és tot, però a Cambrils també podreu trobar la novena edició de la mostra de vi i gastronomia, a Cambrils, entrada al País del Vi, que desplegarà els seus encants amb una àmplia oferta de degustacions de vi i gastronomia, tastos guiats, també tallers familiars, actuacions, castells i altres esdeveniments. I per últim, una proposta per si marxeu de cap de setmana al Ripollès. Doncs heu de saber que a Camprodon s'hi celebra des d'ahir la Fira Internacional del Formatge. Així doncs, ja ho veieu, teniu plans per tot el cap de setmana per sortir, per tastar i per conèixer diversos productes del territori català. Ens retrobem al proper programa. Gràcies.